Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals. You ready?
Sempre hem de dir feliç divendres. Sempre els millors desitjos a l'inici del programa. D'aquestes converses veterinàries amb el Col·legi Veterinaris de Girona i també amb el suport del Centre Verd. Uns minuts per parlar dels nostres amics, els animals. Cada setmana ho fem a aquesta hora aquí a COPE Catalunya i Andorra. A les portes del cap de setmana i esperant i desitjant que tot vagi el millor possible i desitjable, doncs anem a començar el programa del dia d'avui. Els asseguro que els propers minuts seran molt interessants, els propers minuts seran d'aquells d'interès, perquè tenim l'oportunitat de saludar Olga Feliu, directora de la Fundació Mona. Sense més preàmbuls, senyora Feliu, què tal, com està? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí estem confinats.
Confinats, sí. Bé, com deia a l'inici, jo crec que serà avui un programa d'aquells inoblidables perquè parlarem durant aquests minuts, el que ens doni de si, de la Fundació Mona, i jo m'agradaria començar preguntant amb aquesta situació, ja que parlem de confinament, amb aquesta situació de Covid que estem atrevessant, com han viscut els primats i el seu entorn?
Bé, a veure, ha estat complexa. Per sort, ells, bé, no ho han notat gaire, perquè ja ens n'hem preocupat nosaltres d'organitzar-ho tot al seu voltant. Però, clar, nosaltres, quan ja comença tota aquesta història cap al març, doncs ens espantem una mica, perquè sabem que, sobretot els ximpancers, que són els que tenim més, són els més propers a nosaltres des d'un punt de vista evolutiu. I, per tant, doncs, bueno, com podem compartir, i ho sabem, que compartim molts trets, però també moltes malalties. De fet, els primats, vull dir, els ximpancers i nosaltres, els humans, estem dins del mateix ordre, que som els primats, val? I amb els grans simis, que serien els ximpancers, els goril·les, els bonobos, doncs pertanyem a la mateixa família, que és la família hominoidea, d'acord? Que es diu. Llavors, clar, això és el primer que ens preocupa. Llavors, doncs, el que fem és una mica, doncs, separar un grup de persones de la Fundació, que són els que estan amb la cura del dia a dia dels ximpancers i els macacos, i aquests no tenen relació amb els altres, i també separem les zones, fem com dues zones a dins de la Fundació, i a més, dona la casualitat que en aquell març, doncs, tenim un grup de voluntaris que comencen, són voluntaris del cos de voluntariat europeu, de solidaritat europeu, i llavors ells mateixos diuen, i si ens quedem tots aquí? I van estar 3 mesos confinats a la zona de... Bueno, a la Fundació, sense sortir, per res, saps?
Caram, això és una entrega, doncs, això és una entrega total, eh?
Sí. Ells, junt amb una cuidadora que tenim des de fa temps, que és una cuidadora responsable, doncs estaven allà. Doncs, els altres érem una mica la logística, doncs havíem d'anar a comprar a la farmàcia o el menjar i tal, doncs, bueno, nosaltres des de fora els hi portàvem. Sí, una entrega realment espectacular, perquè, clar, és que el primer que... Veient totes les morts que hi havia per tot arreu i tal, llavors penses, ostres, si es contagia un dels ximpancers, doncs això s'ha acabat, perquè, clar, dormen junts, no es pot... a més, podrien ser asimptomàtics o no, i amb l'afegit de que els ximpancers són animals que tenen... són molt sensibles a problemes cardiorrespiratoris, de barança d'ara. I en tenim dos que hi ha estan en un tractament crònic de cardíac, llavors doncs, eren d'alt risc. Però bé, ho hem anat solventant i bueno, fins ara hi tornem-hi.
Molt bé. Per la gent que ens escolta, hem dit que estem parlant amb vostè, directora de la Fundació Mona, però per la gent que ens escolta, vaig a fer-li la pregunta que toca, que és explicar una mica quina és l'ànima, la missió, el que els mou i els anima a la Fundació Mona.
Bé, mira, la Fundació Mona es crea fa 20 anys. En l'any 2000, com a fundació, jo soc veterinària de professió, jo soc del Vallès, el que passa és que he treballat tota la meva vida aquí a Girona, com a veterinària. Vaig estar treballant molts anys a Maçanet de la Selva, i arrel de treballar aquí, doncs, conec a la primera persona que es dedica a rescatar ximpancers a tot Espanya, era un senyor retirat que vivia a Breda. Llavors, bueno, després de treballar amb ell, ajudar-lo, quan vaig anar a l'Àfrica i tal, bueno, aquest senyor era gran, quan es va morir, el problema seguia existint, seguien havent-hi ximpancers, no sé si us en recordeu, aquells ximpancers fa anys, clar, jo ja tinc uns anys, eh? Doncs que es feien servir per a les costes, vull dir, jo recordo el Lloret, hi havia un senyor que portava ximpancers, tu anaves, et feies una foto, pagaves,
sí.
No sé, quan, en aquella època...
Ho recordem, sí, ja sí, 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 sí.
Ho recordeu. Llavors, doncs, aquests encara n'hi havia, llavors és quan decideixo, bueno, iniciar aquest projecte, convenço dues persones i creem una fundació. Doncs l'objectiu principal era donar acollida a tots aquests ximpancers i altres animals que havien entrat de contraband, no tenien on anar, però sobretot treballar perquè això, amb aquestes pràctiques, desapareixessin. Llavors hem creat un departament d'educació amb el que treballem amb les escoles, tenim un departament de recerca perquè bueno, venim del món de la primatologia també, i arrel d'iniciar aquest departament s'ha creat un màster de primatologia a l'UDG, que també és l'únic en el territori espanyol, i després també treballem en projectes de conservació que hi ha a centres on aquests primats són originaris. Llavors, doncs, moltes coses, però també ens ajuden doncs, a tirar el projecte endavant, perquè us heu imaginat que econòmicament aguantar un projecte com aquest doncs, no és fàcil.
Parlàvem d'aquests primats que veiem desafortunadament a la costa fa uns anys. A poc a poc, afortunadament, almenys a prop de casa nostra, això ja costa més de veure-ho, però encara es produeixen casos que ens comporten una certa alarma. Els primats han patit especialment el maltracte, no?, en aquest sentit?
Clar, a veure, una mica seria de definir què és maltracte. Llavors, ja no és només que et peguin i que per ensinistrar-te, per exemple, amb uns fills i tal, és només que et deixin sol, vull dir, que t'aïllin. I el ximpancer és un animal social com nosaltres, i només que t'agafin, et treguin del teu grup, bueno, què fan? Doncs a les cries són les que capturen a la selva, les treuen, les venen, i estan tota la vida soles, vull dir, això és un maltracte. Vull dir, jo sempre dic, si ens agafessin a nosaltres, ens portessin a un altre planeta quan tinguéssim mesos i ens tornéssim al cap de 40 anys, a veure, no sé jo si seríem capaços d'integrar-nos en la societat, no? Llavors és una mica, bueno, el mateix, és el mateix.
Quin és el dia a dia dels primats que viuen a la seva fundació?
Bueno, ells tenen unes instal·lacions molt grans, tenim un bueno, el grup de ximpancers tenen una instal·lació elèctrica exterior de 5.600 metres quadrats, llavors ells puguin uns dormitoris, llavors ells, evidentment, per la nit estan a dintre, quan arriben els cuidadors, doncs, el que fan doncs, és bueno, revisar que tot estigui bé, donen medicació, perquè, clar, tenim diversos que són sèniors i ja tots van amb la seva pastilleta diària, donem els anticonceptius a les femelles perquè no reprodueixen, i després, doncs, prenen un primer esmorzar i mentre tot això s'està fent, a fora s'està preparant la instal·lació amagant menjar, val? Perquè en llibertat els ximpancers es passen el 70-80% del seu temps desplaçant-se buscant menjar. És a dir, hem d'evitar una mica la monotonia. Val? Llavors, quan està tot preparat, doncs surten i estan tot el dia les instal·lacions exteriors. I mentrestant els cuidadors doncs, preparen les interiors, netegen i tal. Llavors, al migdia reben un àpat, que són llavors, cereals, és una barreja que diem d'entreteniment, i al vespre és l'àpat fort. L'àpat fort que és doncs, fruita tropical, mengen carn, perquè mengen 2-3 dies a la setmana carn, perquè són animals carnívors, són omnívors, de fet. I quan és l'hora d'entrar, doncs, ara doncs, potser són les 6, però al canvi d'hora, doncs entren cap a dintre i ja està.
Bé, el que ens explica ens sona genial. El que també ens sona és a costós. Tenen un pressupost molt elevat la seva fundació per tirar endavant.
Sí, a veure, mira, un ximpancer està calculat que costa al voltant d'uns 8.000 euros anuals.
Es diu ràpid, eh?
8.000 euros anuals a manteniment, perquè clar, és que és menjar, jo soc veterinària, però jo no soc la que... Perquè, a veure, jo com a veterinària, durant tot aquest temps, doncs, ho he anat deixant perquè em dedico més a la gestió.
Clar.
Llavors, el veterinari té que estar 100% pel que fa i jo no podia fer-ho. Llavors, tenim en Josep, que és un altre veterinari de la casa, i llavors ell ho porta dalt. Llavors, medicació, instal·lacions, reparacions, llavors són, la despesa és important. Com a deia, nosaltres hem anat creant tota aquesta sèrie d'activitats per complir els nostres estatuts, però, evidentment, també per generar uns ingressos que ajudin a el projecte tirin endavant. I, per sort, tenim doncs, tot de socis i padrins que, gràcies a ells, amb les seves donacions, doncs fan que a dia d'avui la Fundació pugui sobreviure.
Bé, una fundació que necessita el trasllat a Banyoles. Com es fa el tema?
Bueno, necessitem el trasllat a Banyoles on sigui, per la zona, eh? El tema està aturat. El tema està aturat perquè ens vam il·lusionar molt perquè teníem aquests terrenys fantàstics per la Fundació Lluís Coromina a Porquera. Bueno, és Banyoles, però pertany a Porquera. I al final no ha pogut ser perquè les limitacions del terreny portaven molts problemes a la construcció. Llavors, doncs, a partir de llavors vam continuar buscant i jo segueixo buscant, que és el meu sinó del dia, saps? Hem de trobar uns terrenys per la zona. 10 hectàrees necessitem.
10 hectàrees.
10 hectàrees per poder instal·lar la fundació. Perquè on estem? Doncs estem entre el riu Unyà, hi ha una riera que es diu l'Agulla i després el Gotarra, i és una zona inundable, i hem de marxar. Hem de marxar, però clar, tal com està la situació ara, doncs jo no deixo de visitar llocs, perquè de fet el dimarts vaig a veure uns altres terrenys, abans d'ahir vaig veure uns altres, però clar, ara ja estem en una situació que abans ens ho sabien, que era fantàstic, perquè realment és el que necessitem, però és molt difícil això. Vam tenir la sort quan vam començar que l'Ajuntament de Riudellots tenia aquests terrenys que eren com una sessió del polígono, va? I llavors, per equipaments o alguna cosa així per l'Ajuntament, llavors els vam poder utilitzar. Però municipis que puguin tenir terreny gran com el que busquem, no és fàcil. I llavors, si algun particular escolta, o algú que tingui uns terrenys i diu, mira, ja no em faig res, doncs bueno, quan truqui sempre podem parlar.
Estic segur que... Sí, estic segur que deu haver alguna persona que ens escolta que deu tenir 10 hectàrees, que no deu saber què fer-ne, i que aquesta seria, doncs, una utilitat històrica, de perdurar, a més a més.
Sí. Home, i tant. Sí. A veure, nosaltres a dia d'avui hem estalviat una mica de calarons i també podríem pagar alguna cosa, vull dir que ja estem en aquest punt ara, ja no esperem que ens ho regalin 100%, si és així, doncs fantàstic, però vull dir que si hi ha algú que ens escolti, doncs agrairia que em truqués.
I tant, doncs queda fet aquesta crida. Estem fent el repàs d'aquestes inquietuds i d'aquesta història, d'aquest bagatge de la Fundació Mona. Estem parlant amb la seva directora. Per parlar en positiu, què ha estat el millor d'aquests anys? Què és el que més l'ha emocionat? Aquell record que té vostè que diu aquest és una cosa que em costarà d'oblidar.
Doncs mira, quan veig nosaltres, com venen les visites, fem un vídeo dels inicis, del primer rescat, que va ser com més sonat, bueno, primer perquè era el primer i després perquè eren uns quants ximpancers i venien estaven amb un camió molt abandonats, vull dir, les condicions eren dures, llavors, aquest vídeo, clar, el passem a totes les visites, quan veien les visites, i jo de tant en tant el veig, i vull dir, m'impacta molt, i penso, ostres, aquesta soc jo, veig la diferència, perquè clar, han passat 20 anys i ja no soc igual, però és allò que dius, com pot ser, saps, l'impacte de veure aquelles imatges que jo estigués allà i ho hagués suportat, perquè realment era dur, I ara els veus, els ximpancers, vull dir que, evidentment, no semblen els mateixos, i llavors, doncs, a mi això m'impacta molt. I també veure, doncs, en aquelles imatges, que no hi havia res, un camp, i actualment, doncs, tot el que hi ha a la Fundació, doncs, això impacta molt, saps? Perquè molta gent quan ve, clar, que no ha vingut mai, diu, ostres, clar, és quina passada, ha fet tot això, i dius, bueno, sí, ha fet tot això, però penseu que no hi havia res, i han passat 20 anys
clar.
De treball, saps? I llavors
clar. Això... Tota una vida, sí.
Tot, sí, quasi.
Molt bé. Quina és la lliçó més important o l'aprenentatge més important que se n'emporten els nens quan els visiten?
Bueno, jo crec que veuen que som com nosaltres, que necessiten de les seves mares, dels seus amics, dels seus companys, per estar contents. És una de les coses que sempre els expliquem, perquè els fem la pregunta, us agradaria tenir un mono a casa? I clar, això és que és quasi bé inevitable. Si tu veus un ximpancé, tu dius, ostres, jo en vull un, perquè és que... I bueno, i si és una cria, encara més.
Clar, te l'emportaries posada al coll, ja, sí.
Sí, 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 sí. I llavors, doncs, sempre els hi preguntem, i si encara n'hi ha, Sorprenentment, hi ha molts nens que ja venen amb una idea que fa 20 anys això no és així,
Clar.
Llavors, els hi demanem això i sempre hi ha el nen, no, perquè clar, ell ha d'estar amb la seva mama, amb el seu germà, vull dir que jo crec que l'emprenentatge que s'emporta és això, que els ximpancés són animals salvatges i no són mascotes, vull dir que han d'estar a la selva.
Un aprenentatge ben important. Abans ha parlat dels col·laboradors, dels voluntaris.
Sí.
Parli'ns de totes les formes d'ajuda que pot tenir la Fundació. Com els podem ajudar?
Bé, primer fent difusió i venir-nos a veure. Bé, bueno, ara està una mica complicat, però bé, venir-nos a veure perquè realment quan ho veus és una altra cosa, saps? No t'ho imagines. Després, econòmicament, això és potser a vegades la millor manera d'ajudar perquè hi ha persones que no tenen temps per dedicar-hi i llavors doncs, tenim ajudes econòmiques des d'un euro al mes amb un programa d'aquests que es diu, una plataforma que es diu Timin, fins un soci que paga 5 euros al mes o un padrí que en paga 10. Llavors, o una donació puntual, és igual, tot ajuda. Després, persones que puguin dedicar el seu temps, doncs, fer voluntariat, val? Llavors, hi ha persones, clar, ser voluntari per treballar directament amb els ximpancés, doncs, requerim mínim 6 mesos de dedicació, llavors, clar, és complicat, però tenim el voluntariat europeu i per els joves fins a 30 anys poden marxar fora també, els podem enviar a altres centres d'Europa o es poden quedar en el nostre, vull dir, això està molt bé perquè, a més, hi ha aquesta ajuda de la Comunitat Econòmica Europea i tot això va subvencionat, vull dir que s'ha d'aprofitar, saps?
I tant.
Ojalà en la meva època hagués estat, no? Que pots anar a qualsevol país d'Europa, pots triar... Bueno, clar, tenen que acceptar, però no és difícil, Llavors pots anar allà, et paguen tot, pots aprendre l'idioma del país, vull dir que està molt bé. Llavors, doncs, aquesta seria una altra manera de... d'ajudar-nos, doncs, dedicant el temps.
Molt bé.
I fent difusió.
Amb això estem. Parlant de la difusió, la forma de contacte o de visualitzar una pàgina web, un telèfon?
Sí, mira, fundaciomona.org. Aquesta seria la pàgina web.
Ben fàcil.
Fundaciomona.org.
I aquí tindrem totes les dades, el contacte i la forma de comunicació, veritat?
I tant. Sí.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Bé, doncs, nosaltres hem arribat a la fi d'aquests minuts, uns minuts que ja els hem anticipat quan començàvem, que serien intensos. Avui hem escoltat a Olga Feliu, hem entrevistat a la directora de la Fundació Mona i ens ha deixat molt bones sensacions, moltes emocions i... Bé, i molta expectativa de que hi ha coses per fer i coses per gaudir i coses per aprendre. Olga Feliu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu molt bon dia.
Igualment, molta sort i sabem que tenen molta força i molt coratge i ho celebrem des d'aquí. Que sigui fins aviat.
Moltes gràcies. Bon dia.
També gràcies a vostès per escoltar-nos. Tornem d'aquí 7 dies en aquest mateix punt del dial, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Adéu-siau.